Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Sabadell commemora avui el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i ho fa de forma descafeïnada per l'efecte del coronavirus, que impedeix la clàssica manifestació. En qualsevol cas, aquest matí a les 11 sí que es farà la lectura del manifest i es mantindrà la reivindicació. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, assegura, però, que el 25N ha de ser cada dia.
Pensem que cada dia és 25 de novembre. Per tant, per nosaltres el més important és que en aquest cas, des del govern, doncs, tinguem present cada dia que hem de seguir fent accions de prevenció i accions de sensibilització perquè no hi hagi violència contra les dones. És veritat que és un dia que en el qual és un dia de mobilització per part de la societat civil, en aquest cas, però en aquest cas doncs, la pandèmia doncs, farà que no puguem fer aquesta tradicional manifestació, però jo penso que més enllà de la manifestació, un dia concret, durant tot l'any hem d'anar fent accions.
A més, a la tarda a 17:45 s'il·luminaran les fonts ornamentals i l'edifici de plaça Sant Roc de color lila. A banda, però, la jornada també servirà per reivindicar la figura de l'Helena Jubany, ara que la seva família i el grup de suport que l'acompanya ha aconseguit reobrir el cas. Per això, el Comitè Feminista de Sabadell inaugurarà un mural al carrer Sant Josep com a prèvia a la marxa de Tosses, que començarà a 19:45. Abordem aquesta qüestió en conversa amb l'Elisenda Salomó, del grup de suport de l'Helena Jubany. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Elisenda.
Sí, bon dia, merci.
D'on surt la idea de dedicar un mur a l'Helena Jubany?
Bé, ja fa, doncs, des que es va engegar la campanya, que hi havia la idea, doncs, de posar més o menys el mes de maig o juny, quan es va fer el text de reobertura, doncs hi havia la idea de retre un petit homenatge a l'Helena Jubany, perquè en el seu moment no es va portar a terme a la ciutat.
Per què amb un mural?
Bé, creiem que era una manera de visibilitzar-la a la ciutat, que fos també en un punt cèntric i perquè aquesta causa no caigués en l'oblit.
Com serà aquest mur?
Serà, bueno, allà al carrer Sant Josep, que voreja el pàrquing Creueta, i reivindicarà amb la frase de la campanya de Fent Justícia a l'Helena Jubany i després amb l'altre lema de Vives i Lliures. Un mural tampoc serà molt gran,
Clar, es fa coincidir amb aquest 25N, entenc que no és una qüestió casual, està pensada, no?, de que coincideixi sí. Amb un dia com el d'avui.
Sí, a veure, era una acció que ja es volia fer i llavors es va creure que amb les dates que estàvem, doncs mira, quasi que podíem fer-lo coincidir amb aquesta data, era molt idoni i es va poder gestionar per fer-ho conjuntament amb el Comitè Feminista de Sabadell, el que agraïm doncs, que ens hagi deixat també aquest espai. Un dia com avui.
Clar, de fet, recordo que fa temps quan parlàvem de la reobertura del cas, que parlàvem amb la Marta Argudo i la Marta deia el cas de l'Helena Jubany, si hagués succeït avui, s'havia afrontat molt diferent en l'àmbit d'aquesta violència sí. masclista, no?, i de com s'ataca la violència contra les dones. Entenc sí, que també sí. és una de les qüestions que voleu reivindicar.
Sí, clarament. Creiem que si hagués estat ara la conscienciació social que hi ha ara hagués provocat que s'hagués actuat molt diferent.
Com s'hauria hagut, en què s'hauria notat aquesta diferència?
Creiem que hi hagués hagut més mobilització, més ressò social, ja s'hagués agafat el tema molt abans, hi hagués hagut un altre tipus de ressò a nivell doncs, de les mateixes institucions on estava l'Helena com a sòcia, la UES, i a nivell de tota la societat de Sabadell.
També a nivell de l'àmbit judicial, de com s'hauria assumit aquest cas?
Segurament sí. Creiem que ara hi ha una altra consciència a tots els nivells, no? Tant judicial com policial. Sí.
A banda d'aquest acte, la intenció és fer alguna cosa més dedicada a l'Helena Jubany en els pròxims dies a Sabadell?
De moment no. Ja s'han centrat molts esforços en aquest acte i ja es valorarà si s'ha de fer alguna cosa més.
Doncs Elisenda Salomó, del grup de suport a l'Helena Jubany, molt bon dia, gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Encara en el marc del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones, aquesta hora al Cafè de la Ràdio, volem conèixer els primers mesos de feina del Servei d'Intervenció Especialitzada del CIE, que es va posar en marxa el febrer a Sabadell, per convertir-se en un centre orientat a l'atenció a les víctimes de la violència masclista. En parlem amb la directora del CIE, la Natàlia Salerno. Natàlia, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a tu.
Si li sembla, posem primer una mica de xifres a tota aquesta situació i aquests mesos a Sabadell, que l'equipament es posava en marxa al febrer. Quantes dones s'han atès des que es va posar en marxa?
Han passat per el CIE a dia d'avui, des del 10 de febrer que vam obrir portes, unes 200 dones i 29 infants.
Quan parlàvem de la inauguració, rebassant ahir dades, veia que una de les qüestions que es parlava, no?, és que aquest servei podia donar suport a entre 700 i 800 dones al Vallès Occidental. Clar, estem parlant d'aquests mesos només 200, permeti'm el només, perquè no són només, són moltes dones que ho estan passant malament. Però el de sorprès que la xifra sigui més baixa del que havien previst?
No sé si la xifra és més baixa del que havíem previst. En realitat, jo crec que no. Vull dir, el que ens va passar a nosaltres en aquest CIE, com a molts dels CIEs que es van obrir en aquell moment, al febrer, és que nosaltres la inauguració oficial va ser el dia 26, sí? I el dia 14 de març ens vam trobar en una situació de confinament. Per tant, la posada en marxa del servei i tot el treball en xarxa també s'ha vist afectat per aquesta situació en relació a la pandèmia. Però jo crec que 200 dones en 10 mesos no és poca cosa.
Evident que no, perquè són situacions complicades en el cas de totes elles i, per tant, destacades totes. Quins serveis s'ofereixen des del CIE i com funciona exactament?
El CIE està integrat per un equip interdisciplinar on treballen psicòlogues, educadores socials, treballadores socials, juristes, i podem oferir un acompanyament, diguéssim, una atenció en el procés de recuperació i reparació a les dones. És a dir, que nosaltres acompanyem aquestes dones en aquest procés subjectiu de refer-se, de sobreponer-se, sobreposar-se a aquesta situació de violència i també en la reparació, en el sentit de que quins altres àmbits s'han vist vulnerats per aquesta situació de violència, com pot ser l'habitatge, treball, l'àmbit social, de lleure i de més. Per tant, les dones aquí són ateses, en aquest moment no hi ha llista d'espera, i són rebudes en un programa d'acollida i a partir del qual es pot passar a diversos programes segons la necessitat i la singularitat de cada dona. El programa d'atenció psicològica, el programa d'assessorament jurídic i d'acompanyament educatiu, el programa d'atenció social o el programa d'atenció infantojuvenil, psicològica infantojuvenil.
Per tant, el que es fa és una atenció personalitzada, no?, de cadascuna de les situacions que arriben al CIE.
Sempre es fa una atenció que aquí diem molt cas per cas, és a dir, que nosaltres treballem per les dones i evidentment és un servei adreçat a un col·lectiu molt particular, però quan una dona travessa la porta del CIE sempre és una per una i sempre treballem des de la singularitat d'aquella dona, des de la seva situació, els seus desitjos, les seves necessitats, la seva experiència pròpia.
Pel que veuen, pel dia a dia, entenc que tal com m'ho està explicant deu ser difícil tenir xifres concretes de quins serveis utilitzen cadascuna de les dones, però quines sensacions tenen que són les principals necessitats de les dones quan arriben al CIE en relació amb les demandes que els demanen, no? En si en aquest programa que m'explicava ara d'acollida es veu que hi ha més necessitats de l'àmbit jurídic, més necessitat de l'àmbit infantojuvenil o de l'àmbit psicològic, no? Quin dels aspectes creu que és dels que pesa més?
En general, els casos que nosaltres atenem al CIE són casos molt complexes i el que succeeix, en general, en el gran percentatge dels casos és que tenim oberts diversos d'aquests programes a la vegada. Diguéssim, perquè moltes vegades les dones es troben en un procés judicial, diguéssim, per tant, l'assessorament jurídic, està a l'ordre del dia. En la gran majoria de dels casos hi ha fills i filles que estan afectades per la situació de violència, per tant també es posa en marxa aquest programa d'atenció psicològica infanto-juvenil, i sempre, gairebé sempre, no només es tracta d'un procés de recuperació subjectiu, sinó que també la vivència de violència patida afecta a altres àmbits de la vida. Per tant, també es posa en marxa el programa social. Jo diria que en la gran majoria dels casos hi ha almenys dos o tres d'aquests programes treballant a la vegada, en cada cas, perquè són casos complexos.
Clara, em quedo amb aquesta frase que em deia, no? Aquesta vivència de la violència afecta altres àmbits de la vida de la dona, no? No es cenyeix únicament a la vida familiar, sinó que té unes implicacions molt importants, no? que afecten des de diferents punts de vista. Per tant, crec que la clau, o tinc la sensació que la clau ha de ser aquesta tensió, no? Globalitzada, i sobretot, m'he quedat amb la frase també que deia, acompanyem en aquest procés de recuperació i de reparació, no? De tornar a guanyar aquesta persona aquesta autoestima, no? No sé si seria la paraula també.
Més que autoestima, jo crec que es tracta de refer-se, no? De retrobar-se, de reinventar-se com a dona, com a mare, com a ciutadana, com a professional. Diguéssim, hi ha casos molt greus on aquestes situacions realment són devastadores. Però sí, nosaltres treballem en la singularitat de cada cas e intentem acompanyar també, sobretot, no anem un pas davant de la dona, sinó que anem al seu costat, no? I és ella la que va prenent les seves decisions, va construint el seu propi camí en aquest procés.
Clar, en tot aquest context, amb aquesta singularitat, es pot establir alguna mena de perfil? És a dir, alguna mena de perfil de dona que sigui la que acaba necessitant l'ajuda del CIE?
No sé si val la pena molt parlar de perfil. Sí que el que sabem, perquè tot just un dia com avui, que és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, a mi m'agradaria cridar l'atenció perquè la violència es pot donar en molts àmbits, no? I el més conegut, el més usual, diguéssim, és la violència en l'àmbit de la parella, no? I tenim molts casos. La gran majoria de casos de dones que tenim aquí són dones que han patit violència a l'àmbit de la parella. Però també hi ha altres àmbits on la violència es posa de manifest, no? L'àmbit laboral, l'àmbit social, fins i tot l'àmbit de les xarxes o el que ara s'anomena ciberviolència, no? Que també en aquest moment de confinament ha estat molt a l'ordre del dia. I que són formes, àmbits de violència menys visibilitzades i que també hem de cridar l'atenció en aquests àmbits de violència, perquè no per ser menys visibilitzades són menys greus.
Parlàvem del coronavirus, en parlava vostè al principi dient una mica, analitzant aquestes xifres i el que havia pogut passar amb aquestes dades. Ara em parlava de la ciberviolència. De fet, li volia preguntar això, no? Com ha marcat o com ha afectat el coronavirus? Sé que no poden comparar amb anys anteriors, però segur que amb el coneixement i l'expertesa en el camp saben doncs, quins efectes ha pogut tenir també tot aquest confinament, etc., en la situació de les dones que estaven en una situació complicada, no?
Evidentment, el confinament el que ha posat en evidència és la gran vulnerabilitat de les dones, en el sentit de quan aquestes dones encara estan mantenint una convivència amb l'agressor, no? Quan en realitat aquest confinament ha transformat aquesta casa, no? Aquesta convivència en realment un entorn d'alt alt risc, no? I el que ens hem adonat nosaltres és que fins i tot les dones constantment estan com intentant elaborant i readaptant-se, diguéssim, a la seva situació, i ens vam adonar que tot just va ser després del confinament on vam tenir una incidència major de atencions, no? Quan realment les dones han pogut donar aquest pas endavant per prendre la decisió de fer alguna cosa en relació a aquesta situació de violència. Ha estat especialment dur, i especialment dur també per a nosaltres com a servei, perquè la nostra vocació és la presencialitat des de sempre, treballem de manera presencial i amb aquesta pandèmia ens hem hagut de reinventar intentant no perdre la qualitat de l'atenció, que és molt, molt important, però hem passat d'una atenció presencial a una atenció telemàtica o mixta, en molts casos, perquè en realitat nosaltres mai hem tancat portes, sempre hem pogut atendre presencialment aquells casos que consideràvem que no hi havia una altra manera de sostenir. Però sí, ha estat un cop molt, molt dur tant per a les dones com per als recursos, sí.
Clar, i en aquest sentit, pel que fa a aquesta atenció de forma telemàtica en casos en què necessiten tant aquest contacte, no?, o aquest acompanyament en situacions tan extremes en què no es pot sortir de casa o que no és recomanable sortir de casa, com s'aborda tota aquesta situació també des d'aquest punt de vista interdisciplinar i que utilitzen des del CIE?
Hi ha casos molt delicats i sempre, sempre amb molt de respecte per la situació particular i el context i l'entorn que està travessant les dones o aquesta dona en particular, no? Paradigmàtica en aquell moment, no? Amb molt de respecte perquè també en el sentit de quins contactes podíem mantenir, de quines estratègies podíem acordar amb la dona perquè ella pugui posar-se en contacte en el moment que ho necessités. Hem hagut de reinventar estratègies per estar present i al costat d'aquestes dones d'una manera totalment diferent i atenent en molts casos el risc d'estar acompanyant a dones que conviuen amb l'agressor. Per tant, sí, hem hagut de ser molt, molt respectuoses i molt creatives en aquest cas i hem intentat resoldre aquest tipus de situació en el cas per cas.
Sobre la situació concreta d'aquests primers mesos del CIE, han detectat o han trobat o han viscut situacions de molta urgència, de molta emergència?
Sí, hem tingut gairebé unes 30 atencions d'urgència. Des de març a juny, diguéssim, en el moment més dur del confinament.
Sí. I com s'aborden aquestes situacions d'urgència? Entenc que depèn dels graus, però com s'aborda, com es treballen?
Bueno, depèn de què entenem per urgència. És a dir, hi ha urgències del tipus d'una dona que arriba al CIE i que no té un lloc on tornar, o perquè el seu domicili és un espai de alt risc i s'ha de fer alguna cosa per donar a aquesta dona un lloc, i moltes vegades aquesta dona amb els seus fills i filles. Vull dir que és dependent dels diferents casos. Hi ha casos on no és necessari un recurs residencial, però sí que és necessària una contenció urgent perquè s'ha patit una situació de violència amb una agressió física o fins i tot també casos molt greus de violència psicològica han estat molt evidents durant el confinament, no? Per tant, hem tingut diversos tipus d'urgència, des de les dones que hem hagut de córrer cuita en aquell mateix moment, fer la contenció, fer l'assessorament per al judici ràpid o per posar denúncia i fins i tot trobar un allotjament, fins a casos on hem hagut d'acompanyar i sostenir d'una manera més de la vessant emocional una situació de violència dura, traumàtica, no? Hem tingut diversos casos en tota aquesta gama de possibilitats, vull dir.
Uh-huh. Clar, també li volia preguntar perquè entenc que al febrer faran un any, ha estat un any molt difícil, un any molt complicat, en què segurament serà molt complicat també fer balanç, no? I fer una anàlisi global de l'any, però tenen pensat ja plans de futur, serveis que els agradaria incorporar, espais que els agradaria, per dir-ho d'alguna manera, conquerir per seguir fent créixer el CIE?
Sí, evidentment. El que a nosaltres es va passar jo crec que va ser una mica la situació en la que es van trobar moltes institucions i molts serveis públics al mateix moment, no? D'haver de donar un canvi a la dinàmica de treball molt gran, no? I a vegades quan això succedeix, doncs les urgències, com tu deies, no? Les prioritats en el nostre cas ha estat l'atenció. l'atenció ha estat prioritària. I amb altres serveis també sí que ha hagut aquest parèntesi, diguéssim, que s'ha pogut reprendre en els darrers mesos de tot aquest que nosaltres denominem treball en xarxa, no? On realment el que intentem és posar-nos en contacte amb els diversos serveis, amb les diverses institucions o amb les diverses entitats per oferir el nostre recurs, per atendir ponts de coordinació, de coneixement mutu, perquè la xarxa d'atenció en violència és àmplia. I estem treballant, jo crec que ara en aquests darrers mesos més que mai, per poder, diguéssim, poder tenir una xarxa més enfortida i més eficaç en aquest sentit. Sí.
A qui inclou aquesta feina en xarxa? D'altres entitats de la ciutat? A d'altres serveis municipals? En què pensen?
A tots els serveis que tenen d'alguna manera la possibilitat d'intervenir dins de l'àmbit de violència. Des de l'atenció, des de la detecció, des de la sensibilització o, com nosaltres, des de la recuperació. Per tant, quan parlem d'això, a Sabadell hi ha un protocol en contra de la violència, hi ha una taula on estem participant tots les institucions, des de Mossos d'Esquadra, policia, el CIE, el CIAT, el Taulí, diversos programes, diguéssim, el Taulí en tots els seus àmbits, no? El programa d'atenció sexual i reproductiva, el salut mental, també des de l'àmbit de justícia, que és un àmbit molt, molt important en aquest tema. Per tant, aquesta és la xarxa, diguéssim, és una xarxa, afortunadament, que ja està treballant fa molts anys i nosaltres ens afegim aquest any, però que arribem en un moment d'optimització d'aquest protocol del qual estem formant part, que és un luxe, la veritat. Per tant, jo crec que el repte és intentar continuar amb una atenció de qualitat més enllà de la pandèmia i enfortir la nostra presència a la xarxa i la coordinació amb altres agents.
Doncs ens quedem amb aquests plans de futur. N'hem parlat amb la Natàlia Salerno, que és la directora del CIE, d'aquest centre d'intervenció especialitzada que es posava en marxa al febrer a Sabadell per convertir-se en un espai d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu. Bon dia per tothom.
Que tingui un molt bon dia. Per cert, que avui mateix s'inaugura un nou CIE al Vallès Occidental. En aquest cas, a Terrassa, ho farà el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.